camins.
Havia arribat el moment. S'hi havien resistit, però ja era inevitable. Moltes cites, molts moments intensos, moltes paraules dites i escrites, molts missatges a les tantes del matí. Ara era el moment de fer-ho. La diferència d'alçada ja no era cap problema, ni la d'estil. Venien de dos mons diferents, però el que és inevitable és inevitable. Per fi, es miraren als ulls i el temps es va aturar. Es varen treure els bolígrafs i van signar l'acord pels pressupostos, sin que ninguno de los dos pudiera seguir evitándolo. Avui és dia de microcontes, per si no ho heu detectat aquí al Camins. Bona vesprada d'aquest dimecres. Per fi és 1 de febrer del 2023. Alegria, Vítores, aquí a l'estudi, perquè ha arribat aquest mes, per fi, després d'un gener larguíssim, interminable. En fi, ho celebrem. Dia 1 després de viatjar metafòricament fins Hollywood per parlar de les nominacions als Premis Òscar d'aquest any, amb Carles Martínez, el loco aullador, varem parlar de possibles denominacions de Spielberg, de Todo a la vez en todas partes, de John Williams. Ens esperen uns Oscars apassionants, gran collita aquest any, i varem tenir aquest petit avançament al Camins. Dia 1 després també de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'Economia en Valors, i ens va portar també una entrevista centrada en la nova ruralitat. A tope, des d'aquí, des de Camins, amb la nova ruralitat. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts, de cada dia també, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats, de moment, per Maria José Mendoza. De moment continua aquí amb nosaltres. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. En directe tenim l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder i el web radioestel.cat. I us recordem de debò, tasteu el nou canal 24 hores de la casa per oferir-vos la millor música, el més Estel. Us ofereix aquesta música, música i més música. El teniu a l'aplicació també al web, tasteu-lo, que segur que us agrada. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia sensible, Macedònia reflexiva, Macedònia X. Abans que res, l'actualitat de la mà de Júlia Julve i Carla Buigas, després i tot seguit, temps per l'anàlisi, allò amb la calma, espai en Ràdio Estel, pel professor Xavier Torrents, l'analista brutal, perquè ens expliqui de què vol parlar en un dia com avui, anàlisi, reflexió, opinió, una mica de tot amb el gran professor X. I ara, per final del programa, la ràdio nocturna té un nom. Alberto Gómez, periodista, apassionat dels microcontes, torna a Camins per regalar-nos una estona íntima, reflexiva, sensible, només tu i jo i els seus microcontes. Deixa't seduir per Alberto Gómez avui amb un tema que, en fi, parlem amb una copa a la mà. Nit de vins, i aquest és el matís. Nit de vins. Tu i jo. La ràdio nocturna de la casa des d'ara i fins les 9. Nosaltres volem fer un programa normal, però surt això. La Macedònia de la ràdio. Al bell mig de la setmana, la ràdio que sintonitza Kenny G.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Xavier Torrents fa la seva entrada triomfal, el podem saludar ja aquí a l'estudi. Xavier Torrents,
bona vegada. Però deixa'm que m'assegui a l'estudi, no m'has deixat ni seure.
Estava explicant l'hora que és, amb calma, perquè tu poguessis fer aquest ritual.
Sí, aquest és un truc de locutor.
Home, clar, tenim molts trucs. Tenim molts trucs. Som uns farsans, bàsicament. Bueno, benvinguts.
No diguis això no.
Bueno, una mica. Sí. Benvingut als nostres dimecres, volem reflexionar amb tu. Vinga, arranquem. La, la, la.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Aquest indicatiu jo crec que és el que més m'agrada de tots, perquè som un triangle, som una taula amb tres pates, evidentment coixeja una mica, perquè ens aniria bé tenir una quarta pota, però sempre la quarta pota la fa la gent que ens visita que ens ajuda a fer aquest programa, com és el cas del professor Xavier Torrents. Com estàs, Xavier?
Doncs, saps, sempre que vinc a Ràdio Estel, mira,
què et passa?
Hem de fer confessions.
Home, tant.
Ara que no ens,
confessa.
No ens, ara que no en sent ningú.
A més, és un lloc apropiat per fer confessions. Aquí
per això, per això ho dic. No, a veure, jo he estat, ja ho saps, bueno, mitjans de comunicació diferents,
sí.
Diguem-ne, participant en televisions, ràdios, premsa escrita, etc. Però Ràdio Estel és un lloc allò que vens i et sents allò... et relaxes, o sigui, et quedes tranquil. No vas amb el neguit, perquè amb algun mitjà de comunicació no direm noms, et sents en el neguit, allò del nerviosisme, però allò artificial, perquè te'l provoquen, perquè els agrada... No, aquí és més tranquil, diguem-ne, no?
Bueno, doncs ens congratulem, per tant... Bueno, i a més et dic una cosa, la ràdio nocturna, nosaltres som ràdio nocturna. També té aquest matís, no? Una mica la sosseg, la tranquil·litat, tot i que aquí al Camins ja tenim dies de tot. Dies que ens tornem una mica més bojos i dies una mica més assossegats. En aquest cas, els dimecres ja intentem plantejar-los amb tranquil·litat i per disfrutar de l'estona de ràdio que tenim, aquesta hora de 8 a 9, que sempre és un plaer. Celebrem que tinguis aquestes percepcions.
Sí, a més, fixa't que molts dels temes que toquem, o en aquest cas perquè ho treballo, és el tema de polarització, d'extremisme... Caram, aquí és el contrari, no? Per tant, per això encara potser em sento més allò còmode.
Sí. A més, fa molt temps que estàs amb nosaltres i col·labores amb nosaltres amb molta generositat,
anys.
Eh? Anys, anys. Jo et vaig conèixer amb Ignasi Miranda, eh?
Anys i panys.
A l'antic mirador de l'actualitat, eh? I des d'aquí hem fet aquesta col·laboració que s'ha estès durant el
sí, temps. Sí, que feies una nota d'humor. I no et va passar el que últimament passa, que acomiaden els que fan humor.
No, aquí de moment, bueno, jo creu els dits. Cada divendres dic, no sé si tornarem dilluns, però en principi de moment ens toleren. Per tant, són bones notícies per a la llibertat d'expressió, que sempre faig una mica, sempre saben on estic. Sempre saben on estic. Escolta, la primera notícia que vols comentar és una notícia que m'ha cridat molt l'atenció perquè té particularitats curiosíssimes. És de la vessant, diguem-ne, de l'educació, del món de l'educació. En aquest cas, anem cap a Galícia, a Vigo concretament, perquè s'han condemnat a pagar 1.500 euros a un estudiant que reclamava 100.000 euros
sí, sí.
Per un suspens.
Clar, o sigui, un estudiant així et deixa intranquil. Per això avui he vingut més tranquil, perquè dic, parlaré d'aquest tipus... Hi ha molts pocs estudiants així, però caram, et fan la guitza, eh?
Home, clar, en aquest cas era un alumne que estudiava una FP d'automoció a un centre de Vigo. En principi va culpar un professor, perquè li va posar una mala nota, una nota insuficient, un 3, de perdre un curs i una beca pel suspens. Ell considerava que la nota era injusta i deia que hi havia un perjudici ahí clar amb aquesta nota i reclamava que 100.000 euros a Educació, al Departament d'Educació, pels perjudicis ocasionats. En fi, després de tot el recorregut que ha tingut aquesta denúncia, al final el juzgat, el Tribunal Superior de Justícia de Galícia, ha resolt desestimant aquest recurs presentat per l'estudiant i el noi no només no ha rebut aquesta indemnització molt, en fi, molt potent que reclamava, els 100.000 euros, sinó que haurà de pagar 1.500 euros de costes judicials.
Sí, sí, sí. A veure...
Tu t'imagines que et ve un alumne teu i et diu bueno, em deu 100.000 euros,
doncs pensa,
Xavier.
Pensa que ara estem en període de revolució. Això vol dir que és quan venen les queixes d'aquesta mena. O sigui, no cridis al mal temps, Rafa, no cridis al mal temps.
Jo no crido al mal temps.
Perquè el proper Camins vindré aquí a...
També tinc una cosa. Jo que he estat estudiant, evidentment, com la immensa majoria de la gent, n'hi ha un perfil d'estudiant, no sé si tu el tens localitzat, que sistemàticament reclama.
El problema no seria tant que reclamés, sinó que en aquest cas, ara estendrem una mica la notícia,
sí, sisplau.
Deia, clar, és que aquest professor m'ha suspès i m'ha fet perdre això, la beca, el curs... Sí. Després s'ha sabut, perquè el jutge ha pres cartes amb l'assumpte, de que no havia suspès només aquesta. Per tant, o sigui, és lo típic, no? Sobretot passa això quan s'acaba la carrera. Aquest tipus d'estudiants, que insisteixo, són molt pocs,
sí.
Però tot i que ara en parlem i donem veu a aquesta situació, veuen, és que és l'única assignatura que em queda per acabar la carrera. I després tant assabentes que en té 3 més per acabar la carrera. Però, clar, si
això
els 4...
Això és fàcil de comprovar,
si els 4 professors els diu el mateix, sí. I tots cauen en el parany, clar, al final acaba provant una cosa que no hauria d'haver provat de cap de les maneres, no?
Són per anys, també són truquillos, eh? Truquillos, com que tenim els locutors, els alumnes també tiren de picaresca de vegades, tot i que en aquest cas, aquest estudiant de Vigo, jo crec que es va passar de frenada, no?, una mica, sí. Perquè anar directament a denunciar-lo.
Doncs... Sí, i a més, clar, tampoc és que tingués un expedient brillant, tenia un 6.
Sí.
O sigui, per tant, per arribar al 10, que seria un expedient molt brillant, diguem-ne, li quedaven 4 punts, no? Però, gran, per tant, si tenia un 6 de mitjana, vol dir que algunes... bastantes podien haver suspès, o almenys tot anava entre el 5, el 6 i el 7, diguem-ne, no? Entre el 5 i el 7, en el millor dels casos, però segurament li van quedar bastantes.
A més, el tribunal recull que no s'han acreditat les afirmacions abocades sobre la mala actuació del docent, és a dir, no s'ha comprovat el que ell, no s'ha pogut comprovar veritablement el que el jove aduïa, i retreu a l'alumne no haver anat a les classes de recuperació de l'assignatura.
Clar, jo, mira, sense el més lluny, aquesta mateixa tarda jo he tingut un alumne així, eh? No de 100.000 euros, espero, desitjo, però un alumne que em deia ha suspès, però no ha suspès amb un 3, amb menys, no diré la nota, però vull dir...
És un suspens irrefutable.
Irrefutable. Però també havia suspès la parcial amb una nota, diguem-ne, igual d'irrefutable. I ens deia, no, però és que vaig aprovar el treball. Dic, sí, però el treball era d'equip. Dic, igual, jo no sé quan vas treballar amb l'equip, això serà el teu grup.
Clar.
I, però la nota és la del... Però, i a més ho parlava individualment. És que he tret en el treball. Dic, però és el treball de l'equip, ho hem fet en comú, no?
Sí. Bueno,
però és igual, suspenia el primer parcial, suspenia ara de forma molt clara, i em deia... l'examen és la setmana vinent, o sigui, el proper camí, si vingués, no em toca, ja ho sé, però és quan ell té la revelació.
Podem trucar-te un dia i ens ho expliques.
És curiositat, eh? Doncs, clar, i em venia avui, o sigui, que té una setmana per estudiar i em deia, pues, què he de fer i tal? Pues, fes exercicis, vull dir, i tal, no? I, clar, demanava que jo li expliqués, és com si volgués classes particulars, en mitja hora de lo que havia d'haver pres setembre, octubre, novembre, desembre, i mira, tot es tira inclús gener, 5 mesos. En 5 mesos, el que ara en 5 dies. I clar, la picaresca, i això també és culpa d'una part del professorat, fixa't que jo no generalitzo ni els estudiants ni el professorat, però una part del professorat fa un tipus d'assignatures que sembla que el que s'examini no són el contingut de les assignatures, sinó, sí, amb perdó, eh? I no estic... Ara és una mica d'humor, si vols, negre, eh? Examinin si la persona té demència senil o Alzheimer, perquè el que examinen és si se n'en recorden de les coses, no si les han entès, si hi ha hagut comprensió, clar, sí. Si ho saben aplicar, etc. Llavors dic, clar, tu has estudiat amb aquest examen com si per fer l'examen de pràctica de cotxe en tinguessis prou amb els apunts de l'examen teòric de cotxe.
Clar.
Home, pues no.
No, evidentment no. Escolta, ara estava pensant, escoltant-te parlar, ara hem tingut darrerament aquestes notícies que han sortit a la premsa d'aquest xat, no? Aquest xat d'intel·ligència artificial, aquest algoritme, bé, no sé, 3.0, 4.0, que és tan potent i que és capaç de redactar treballs, no? De manera... perquè, clar, avui
molt
en dia...
precisa. Almenys pel 6, precisa. Com aquest estudiant que va demanar 100.000 euros.
Sí, molt precisa, perquè, clar, abans si perquè ja existien, no?, eines d'aquesta mena que t'ajuden a redactar un treball, però es nota molt. Després tu has de posar molt de la teva part perquè el treball tingui una coherència racional, humana, i que no es noti que ho ha fet una màquina. En aquest cas, sembla ser que aquest xat, aquesta eina nova que ha sortit, doncs ho fa de manera que gairebé és impossible distingir-lo d'una ment humana. I, clar, moltes universitats han sortit al pas dient que hi ha una certa preocupació pel tema de doncs que no hi hagi un plagi, que ho facin... com detectar-lo, no? No sé si això heu parlat entre els professors o com ho veieu, no sé.
Sí, a veure, tu saps que, per exemple, cada dia al matí es desperten abans a Austràlia que aquí, no?
Sí.
Doncs en aquest cas també. A Austràlia ja han decidit que eliminen una cosa que és bona, però clar, jo no veig si seguir el camí, però l'avaluació continuada de proves, treballs, etc., durant el, i que tornen a la part tradicional de fer un examen al final i per escrit i amb bolígraf, perquè, clar, no poden solventar aquest problema.
Doncs, bueno, estarem atents a veure què passa. Canviem de tema, Xavier Torrents. L'altre tema que volies tocar és un canvi molt, molt fort de tema. Ens referim al que va passar fa uns dies a Algeciras, aquest atac jihadista que es va cobrar una víctima.
Que em vas trucar altes hores de la nit.
Efectivament.
Bueno, no, era la vesprada, no, però, com dius tu. Era la vesprada.
Però era la vesprada i, a més, volíem la teva opinió perquè és una mica una de les teves especialitats, no? La prevenció del el radicalisme i aquestes històries terribles. No? Llavors, avui volies fer una reflexió sobre si hi ha o no relació entre la malaltia mental i el terrorisme jihadista, no? Arran d'aquest cas d'Algeciras, perquè justament hem conegut fa un parell de dies que el jutge de l'Audiència Nacional, Joaquín Gadea, ha ordenat una avaluació psiquiàtrica al presumpte jihadista Yassin Kanja, que ha declarat aquest dilluns, justament fa dos dies, per l'assassinat d'aquest sagristà, no? D'Algeciras, a Cádiz. I bé, sobretot arran del testimoni dels seus companys de pis, bueno, ell vivia en un lloc una mica en ruïnes, prou pobre, i els companys de pis explicaven que havia canviat, no?, la seva actitud, aquesta persona, Kanja, en els últims mesos, passant de beure alcohol i fumar haxís a estar totalment entregat a la fe de l'Islam i escoltant inclús el Corà en àudios al telèfon mòbil. En fi, un canvi radical com d'actitud. Val? I tu volies fer aquesta reflexió sobre, bueno, la salut mental o la malaltia mental i el terrorisme jihadista. No sé com ho vols enfocar.
Sí, a veure, justament, a Radio Estel som en un espai radiofònic, diguem-ne, que una de les coses que s'intenta treballar des d'aquest mitjà de comunicació és justament treure l'estigma que a vegades es posen determinades persones per pertany a un col·lectiu. No? Si anéssim a l'Evangeli els leprosos, no? Pues, sí. Aquest missatge, portar-lo en una cosa tan d'actualitat com el 2023, parlar del terrorisme jihadista i si té o guarda alguna relació amb les malalties mentals. Precisament el Telenotícies Vespre del diumenge de TV3...
Vas fer una intervenció,
sí,
parlant
d'aquest
tema. Sí, una
intervenció que justament no anaven a enfocar-la en aquest sentit, però els va sorprendre positivament de fer aquesta pedagogia social per dir que la malaltia mental mai és la causa, si hi ha un atemptat terrorista, d'aquest aquest atemptat, no? Fins al punt que a mi em va sorprendre que fins i tot vaig... Crec que és el primer cop en la història que ha sortit en els titulars del Telenotícies de TV3.
Sí, va sortir al principi.
No només el contingut, sinó i tal. Llavors, a veure, primera qüestió. Les malalties mentals, i ara oblidem de terrorisme, sinó en qualsevol tema, d'agressió. Les persones amb malalties mentals són menys, només, sinó menys agressives que les persones, entre cometes, normals. Menys. És a dir, si estiguéssim aquí, ara en aquest espai, cinc persones, de les quals una fos malalta mental, les altres quatre no, i ens diguessin, una d'aquí té armes i té ganes de matar algú, i diguéssim, ostres, qui és més probable? Doncs la menys probable seria la persona amb malaltia mental, la menys probable, que no vol dir que no pogués ser-ho en aquell moment, però...
Hi ha una possibilitat, però en percentatges podríem dir que és el percentatge menor.
Sempre és menor. Però per què tenim aquesta imatge? Per una cosa que a tu i a mi ens desagradarà, perquè ve d'un art que ens agrada molt. Ve del cinema, o sigui, el cinema ens ha donat aquesta imatge, des de Hitchcock amb Psicosi, sí, i altres pel·lícules al voltant d'aquí, d'associar la malaltia mental a agressivitat, a assassinat, i etc. I això és fals. Això és una imatge, diguem-ne, no diré hollywoodiense només, sinó del cinematogràfica, però que és falsa. És a dir, no està corroborada científicament i no hi ha evidències empíriques que això sigui així, sinó més aviat del contrari. Hi ha més, diguem-ne, pau i pacificació de cara a l'exterior. Precisament les persones malaltes mentals tenen problemes de interns, però no externs, en aquest sentit.
És molt interessant, i sobretot aquesta referència que fas al cinema, perquè sí que és cert que el cinema ens presenta, no?, moltes vegades la malaltia mental. Psicosis és un gran exemple, com a persones agressives. També imagino, pregunto, no sé, que depèn de quina malaltia mental, perquè clar, el cinema moltes vegades recorre a una malaltia tan profunda, tan forta com és la psicopatia, no?, per exemple. I aquí...
No, però jo justament parlava d'aquesta per dir que hi ha menys agressivitat, menys. Bueno, el psicòpata com a tal seria... Però mira, inclús els psicòpates, molts ho canalitzen d'una altra manera, inclús de forma, podríem dir, positiva socialment, val? Però, clar, no sé, ara no em ve el cap ara cap sèrie en aquest sentit, però n'he vist algunes. Bueno, és igual. La qüestió és que ens quedem aquesta dada importantíssima que ens pot costar perquè hem vist altres, les pel·lícules que ens han derivat cap a una altra imatge, uh-huh. però hi ha menys agressivitat. Llavors, següent pas. En el cas del terrorista jihadista que ha comès l'atemptat a Algeciras, que ha matat un sacristà, que sí. podia matar un altre mossèn...
Bueno, va ferir més persones, evidentment.
Sí. En el supòsit que finalment es demostri que tenia una malaltia mental, hem de veure quina és la causa i quin és l'efecte. Veurem un exemple molt clar. Si hi ha una violació d'un home cap a una dona, per tant, si hi ha una violació vol dir que aquest home trata com un drap brut a la dona, considera que és un objecte, que la pot fer el que vulgui amb ella, sí. i l'està agredint, està vulnerant els seus drets humans, la seva dignitat humana. Si aquest violador ha begut alcohol, la causa no és l'alcohol. L'alcohol, és, de fet, en si també és una malaltia, ser alcohòlic, però l'alcohol és un facilitador. La causa és que era masclista aquest home i això li facilita l'alcohol, però no li causa que cometi una violació a l'alcohol. La causa és que és aquest masclisme, aquesta violència masclista.
Sí.
Si això ho traslladem al terrorisme, és el mateix. És a dir, que hi hagi una malaltia mental pot facilitar, per exemple, que, segons el que diu la policia, en un mes es va radicalitzar. Això pot facilitar. Aquesta rapidesa, aquest efecte de més, anar més ràpid que un altre, que potser li hagués costat mig any en radicalitzar-se. Però no és la causa. La causa és que va prendre, aquest senyor, que ara està doncs, detingut, va prendre el que són els prejudicis que té l'islamisme radical. Els va interioritzar, els va fer seus i se'ls va creure. I aquests són el racisme antioccidental, és també, per exemple, considerar que els musulmans, que no són estrictes com ell, no són autèntics. De fet, va ferir a un noi marroquí que estava allà a Algeciras i ell pensava això. Que, inclús va parlar una estona abans de ferir-lo, diguem-ne, però va creure que era un heretge, tot i ser marroquí, etc.
Sí, sí.
I, per tant, hem de tenir claríssim això. La causa és la ideologia islamista radical, que és una ideologia totalitària, com en el seu dia va ser el nazisme de Hitler, com en el seu dia va ser l'estalinisme de Stalin, valgui la redundància, o com avui en dia o és el terrorisme jihadista, sigui de Bin Laden, o sigui d'aquest terrorista individual que hem vist al jardí.
Doncs aquestes són les teves reflexions, molt interessants, des dels teus coneixements i els teus estudis, i veurem què passa finalment amb aquesta persona que tindrà que ser juzgada, però tot ell ha estat confès del crim, evidentment, i que aquesta malaltia mental, que és un facilitador, no? Has dit tu, en aquest cas...
Pot ser un facilitador per les persones que estan això ideologitzades de forma extremista prèviament.
Però en cap cas és la causa fonamental.
Mai és la causa.
Doncs aquestes són les reflexions de Xavier Torrents. Ara hem de fer una petita pausa per la publicitat. Xavier, també respirem i respiren els oients i tornem perquè encara tenim més estona amb tu per comentar un tercer tema. Vinga, tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1. Camins.
En David Serra, cada 15 dies, David Serra, un gran de la ràdio.
He de dir, i vaig a fer una... Avui estic molt espès de paraules.
Reflexió no. Jo t'ajudaré.
Bueno, a fer una... És que ara no sé com es diu.
Amb Rafa Sanahuja.
David Serra va pel món amb els ulls oberts, amb els sentits desperts. De vegades li costa una mica, però en general ho aconsegueix.
I altres persones que expliquen coses.
7 minuts i mig que passen de 8:45. He afinat moltíssim amb això de l'hora. Ara ja pràcticament no dubto mai, estic molt pagat de mi mateix. És la pràctica, al final tot és pràctica. Estem amb Xavier Torrents fent ràdio nocturna, ràdio reflexiva. Xavier Torrents ens ha parlat ja de dos temes molt diferents entre si. I ara tornem una mica a la vessant educativa, perquè vam conèixer la notícia fa un dia, ahir mateix. I és que Catalunya assajarà un MIR, aquest concepte MIR, que normalment relacionem amb la medicina, no? El MIR.
Sí, és el metge o la metgessa intern resident.
Exactament. Doncs estrenarà aquest MIR, però per a professors, i serà a partir del curs 2023-2024. El programa de residència inicial docent, així s'anomena, s'impartirà de manera pilot a 250 docents voluntaris amb menys de 3 mesos d'experiència, i la formació anirà a càrrec de 85 mentors a 60 centres educatius seleccionats en base a la seva experiència i diversitat. Què vols destacar d'aquesta? Perquè, clar, jo quan ho he llegit, sense entrar en profunditat, esperant que tu em facis, m'ajudes a entendre-ho, em sonava unes pràctiques de professor, però és una mica, va una mica més enllà, no?
Sí, una mica més enllà, pel següent. A veure, avui en dia els metges i les metgesses, doncs això, quan són especialistes doncs, de pediatria, d'oncologia, de ginecologia, d'estomatologia, d'odontologia, el que sigui, no només ho han après a la facultat de medicina, no només ho han après dins de la universitat, sinó que se'n van a una consulta d'un metge, s'asseuen al seu costat i miren que fa el metge, com que diu, que deixa de dir, etc etc. O en una operació, doncs, estan allà mirant com es fa l'operació, o després passen a l'hospital, doncs, veus, ai, no ve només el meu metge o la meva metgessa, ve acompanyat de 3 metges més, no? Clar, això és aprendre in situ, diguem-ne. No és només unes pràctiques, és a dir, perquè a vegades les pràctiques també poden ser d'aquella manera de, ah, tu vas a fer pràctiques i et quedes allà. I
no.
I els altres
és
fan
una pràctica
altra.
Activa.
Sí, sí, i s'està allà. Una mica com els antics aprenents medievals, no?
Sí.
És una cosa semblant amb això. Clar, això ha funcionat en medicina i ha fet que, per exemple, els metges i les metgesses de casa nostra estiguin entre els millors del planeta. A veure, no cal un exemple clar i amb un nom n'hi haurà prou. Valentí Fuster el contraten a Nova York, fins i tot, no?
És a dir, i tant.
Això és un exemple dels bons metges i metgesses que tenim a casa nostra.
Un bon exemple.
I llavors la pregunta és, per què carai això no ho fèiem amb els mestres de primària i els professors de secundària?
Clar.
Que a més, això a Finlàndia està en el número 1 i després Estònia va competir a Finlàndia i està en el número 2 i inclús ha avançat a Finlàndia amb algunes coses.
Ja s'ha fet allà.
Per fer això. Clar, és que no només s'ha fet allà. De 27 països que hi ha a la Unió Europea, 19 fan això, nosaltres no.
I ara aquí a Catalunya
19
tenim...
19 de 27 ho fan, nosaltres no.
Aquí a Catalunya tindrem aquesta experiència.
Començarem. A veure, pensa que tenim 60.000 mestres de primària, més o menys 50.000, redoneixo, i 50.000 de secundària,
sí.
I l'any vinent ho faran només 250 mestres.
És molt poc.
Un poquet.
Però és un primer pas.
Sí, òbviament hem de ser optimistes. Veus? Això és ràdio. Veus? Dius una cosa que potser no és gaire optimista i et fa ser optimista. Molt bé, Rafa, així m'agrada. És que hem de ser optimistes.
Soc un pessimista mal informat, no? Com és això? No ho tinc
clar. No, llavors, ho faran 250 recents, diguem-ne, sortits de magisteri, el que antigament ens deia magisteri, i faran aquestes pràctiques. Això és molt bo, no bo, molt bo. Ojalà s'hagués fet fa 5 anys, fa 20 anys enrere, però és molt bo. Per tant, funcionarà amb tots els 250? No, alguns fallaran, però almenys, no sé si d'aquests 250 surten 200 ja molt millor preparats, a poc podem aconseguir, no en un any, ni en dos, ni en cinc, però podríem aconseguir que els mestres de primària i els professors de secundària arribessin a ser tan valorats i tan ben vistos com els metges i metgesses, perquè voldria dir que la seva tasca és bona. Ens falta creure en l'educació, i ara pots dir, però és que els pares i les mares creiem, i no sé. Mira, tothom creu, però al final no passa això. O sigui, no pot ser, per exemple, ara que parlàvem en el primer tema d'avui, d'estudiants,
sí. Sí,
alguns pocs, que malament...
Estudiants particulars.
Que, fins fa poc, un podria anar a prendre el grau d'educació primària, és a dir, el que antigament era magisteri, i, per exemple, haver tret un 4 a la selectivitat en català o en castellà. Clar, si un ha tret un 4 en castellà o català, que li ha d'ensenyar a un alumne seu quan sigui mestre.
Clar, està clar. Doncs estarem ben atents a veure
per
si
tant, aquesta... és una gran notícia.
Gran notícia, i esperem que es consolidi i que tingui bons resultats.
Sí, a més, jo te'n parlaré d'això el curs vinent segur, si em convides un altre cop a Camins. Jo,
per mi, sí. Aquí la qüestió és que el programa no caigui. Que nosaltres tenim totes amb nosaltres.
El TH, aquests Camins han de continuar.
Esperem que sí. Nosaltres ho fem tot amb aquesta il·lusió. Xavier Torrents, mil gràcies per la teva visita. És un plaer fer ràdio amb tu.
I ja que no ets escoltar... tu, bona vesprada.
Bona vesprada. És veritat que avui no t'ho he dit. Doncs bona vesprada i bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres, Xavier. Vinga, fem una pausa i ens endinsem en la ràdio nocturna. Tu i jo.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Que jo crec que és un canalla que va, no?, amb ganes de, o derrotat per...
És que un dia et fotré un petó aquí en directe.
Camins.
Ens agrada les dimecres, Alberto Gómez.
En el moment en què tu t'has de baixar la teva parada, jo no vull que arribi. Jo vull que s'averi, jo vull que es pari, jo vull que, no?, que es ralentitzi.
Que el moment sigui etern, podríem dir.
Que hem de quedar-nos una estona en el metro per una avería, sigui amb tu.
Radio Estel.
Hasta que sintió toda su piel erizada. Hasta aquella pregunta, casi olvidada, en el tiempo. ¿Vienes?
On tu vulguis, Alberto. Jo vaig on tu vulguis.
Expliquem històries.
Quinze minuts clavats i arribarem a les 9 de la vesprada, moment en què arrencarà el partit del Barça. Mentrestant, aquí us fem la millor prèvia. Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres, per venir. Aquí teníem...
Bueno, ara... per fer una prèvia per un partit de futbol, el vi va bé, no?
Home, i tant. Mira, ara ja has destripat una mica el tema d'avui dels microcontes, ja m'agrada, perquè així anem de cara a barraca. Alberto em va escriure l'altre dia, diu, què et sembla la idea de fer una estona de microcontes amb la idea de... fem una copa de vi, no? Fem una copa de vi, aquest moment íntim, aquest moment de xerrada, aquest moment de relaxar-se, el vi també ajuda una mica amb això. I t'he de dir que aquí a la redacció teníem avui la juguesca de si vindries amb vi i un parell de copes.
Ho farem? Sí.
Vinga, doncs ho farem. I aquí, a més, el nostre equip no és massa de beure, ells són molt de Fanta, ells prenen Fanta normalment quan anem a després del programa, però jo crec que aquí el dia s'animarà tothom a participar. Per tant, avui explorem amb els teus microcontes aquesta idea de la xerrada, de la intimitat, o a lo millor també del vi en solitari, no se sap, perquè hi ha gent que a lo millor també li agrada reflexionar i llegir, a lo millor amb una copa de vi, això potencia de vegades els sentits, no? I explorarem aquest moment i el que pot donar de si el vi. Per cert, abans que comencis amb el teu recital de microcontes, ja saps que el teu amic Pol Marçà va estar aquí fa uns dies, fa 10 dies, té una secció en què ens analitza el programa i crec que és la primera vegada des de que ve, que ja porta 4 mesos, que ens va dir que li agrada molt la teva secció. I jo dic, bueno, després de 4 mesos fer alguna cosa que li agrada al Pol Marçà, doncs està prou bé.
Ja hem fet un progrés, no?
Ja ho vas veure segurament a Twitter i a més tu vas respondre. Perquè diu que és un moment de ràdio nocturna pura. Un hablar por hablar, la nit dels ignorants...
Bueno, jo crec que hablar por hablar són paraules mayores, no?
Evidentment, però sí que és cert que té un cariz d'aquest estil. I jo em congratulo perquè ell va dir, no, és que sona diferent a tot el que fem a Ràdio Estel, amb la seva veu
ell melosa. Ell sap que l'imites?
Home, i tant, si ho faig davant d'ell.
Doncs jo crec que el vi de vegades dona situacions o provoca situacions, no?
Provoca.
Quasi com una prèvia també de, no de futbol, sinó de, bueno, d'intimitat,
sí,
de confessions també.
Oh, i tant.
I jo crec que, sobretot aquella primera part, no?, en la que estàs buscant, no?, si tens unes quantes ampolles, buscant
l'adequada. L'adequada, és important.
Obrint-la i preparant les copes. Jo crec que és un cert ritual, no?, compartit o no, però que es pot disfrutar molt aquells primers minuts.
Al final ja sabeu que en aquesta secció parlem dels petits detalls de la vida, que són tal vegada els més importants, jo diria. Per tant, tens algun ja microconte seleccionat per regalar-nos en aquest moment? Espera un moment, que ambientem. Aquest és l'ambient adequat, Paula? Ara, Alberto Gómez.
Faltava poco para que sonara la puerta. Perdón. Faltaba poco para que sonara la puerta. Así que sirvió el vino y sonrió. Se merecía aquella noche y nadie iba a arrebatársela.
Fet aquest efecte de so per donar-li el toc correcte.
És un brindis de anem a celebrar-ho, no?
Anem a celebrar-lo. Uh-huh. En companyia. El vi sempre és millor en companyia, Alberto? Sí, no?
Sí, principi, sí, no? Sí.
Jo recordo, jo no soc, són d'aquestes coses que tinc pendents i que ja aquestes alçades de la meva vida no assoliré. No soc gran gourmet del vi, però sí que és cert que he conegut persones en la meva vida molt partidàries. Una de les frases que se'm va quedar gravada una vegada és: la vida és millor con vino. Uh-huh. En el sentit no d'abusar, evidentment, del vi, sinó en el sentit de gaudir, de celebrar, de donar-li un espai a l'amistat, al romanticisme, etc. Jo crec que tu estaràs molt d'acord amb aquesta afirmació.
Jo estic molt d'acord. És un plaer compartir-ho. I si vols ara, llegeixo una altra.
Clar que sí.
Moments abans o no de compartir aquest vi.
Abans o no, val. Aquí ja deixem un primer interrogant, abans o no.
Una petita pista, sí.
Per tant, Alberto Gómez, avui envoltant-nos del món del vi, de la intimitat i de la reflexió, ens regala un altre microconte endavant.
No havia contestado a sus últimos mensajes. Por eso no sabía si le gustaría el vino, la mesa, aquellas vistas. Por eso no sabía si aparecería.
Aquí m'has deixat... No, ha d'aparèixer, Alberto, perquè s'ho ha currat molt aquesta persona.
Es mereix, no? Que...
S'ho mereix. Es mereix.
La cita sigui completa, no?
Es mereix que la cita, la trobada, el moment, la nit o el que sigui completa, perquè, clar, és que, no? Quan t'ho curres tant...
Estàs ple de nervis, no? Estàs molt nerviós, estàs molt, no?
Bueno, estàs buixant. expectant.
I aquestes expectatives, de vegades... s'arriben a complir. Sí, home, sí.
De vegades sí, però també és interessant si no succeeix, si no succeeix, en fi. Si et sembla bé, tenim avui també un àudio que ens ha deixat una persona que jo crec que tu coneixes bé. Uh-huh. És Eva Vicens, periodista, sommelier, experta en comunicació del vi, concretament, directora del digital Va de Vi, a més que col·labora en aquesta casa als Matins Magazine, amb la nostra estimadíssima Mercè Raga, que, per cert, està comentant minuto i resultado de tot el que està succeint en aquest estudi, molt partidària d'aquesta secció.
Guanya el vi o la Fanta?
No, en ella ja t'ho dic jo, que guanya el vi, però per golejada. Una cosa increïble. Per tant, Eva Vicens, de Va de Vi, ens ha deixat aquest àudio. A veure què ens explica.
El vi és un gran company de conversa, és un imperatiu per totes les celebracions i també és un gran inspirador de relats, d'històries, de llegendes. L'Albert ho sap bé, perquè sovint ens impregna els sentits amb alguns dels microcontes sincers i genuïns que escriu i en els quals també dona espai i dona protagonisme als vins. M'agradaria justament destacar un escrit que parla d'alguna manera o que es pot llegir entre línies que parla de vi i que defineix algun dels moments excitants que jo estic segura que tots hem viscut en algun moment. Diu així: hubo risas, ganas, miradas, brindis y prisas.
Eva Vicens, periodista, sommelier, Va de Vi, col·laboradora d'aquesta casa, diu que hi havia prises al final.
Per complir les expectatives, no?
Perquè arriba un moment en què ja desitges que succeeixi tot, no, Alberto?
Jo crec que sí, que fins i tot l'ampolla pot quedar-se, no?, amb una mica de vi a dintre.
Vols dir que ja el vi ja... passa a un segon pla?
Sí. Sí.
És un bon preludi, és una bona...
una bona excusa.
Una bona excusa. És inclús, després del moment, un bon... Com es diu això literàriament? Un bon epíleg. Uh-huh. Però el moment és una altra cosa.
I jo crec que també pot donar, i no només el que potser estàs pensant, o aquí més d'una companya també està pensant,
Maria José Mendoza,
a Confessions, per exemple.
Confessions, interessant.
Perquè...
No? Baixes la guàrdia, baixes Correcte. La guàrdia. Això és interessant, baixes la guàrdia. I et treus la màscara. Uh-huh. Tu t'amanem una mica amb una màscara, no, Alberto?
Jo crec que sí.
I tenim ganes de treure'n-la. Sí. I el vi i la intimitat ajuda.
Que després t'arribes a penedir, no?, d'aquestes confessions. Potser no. Potser ja era hora de dir-li.
És allò de dir, bueno, ¿por qué no lo hice antes?, no? Depèn com... Bueno, en qualsevol dels sentits. Perquè si va malament, també està bé saber-ho quan més aviat millor. Uh-huh. Però si va molt bé, dius, i què m'he estat perdent, evidentment.
És un bon, podria ser un bon aliat, diguem, per determinades confessions. Que jo crec que a la vida, i ja ho hem parlat més d'una vegada, són necessàries aquestes confessions.
I tant, són necessàries aquestes.
No es poden guardar altres coses.
No. La motxilla s'ha d'anar descarregant de tant en tant. Amb les persones adequades. Et demanaré un altre microconte, que ja veus que estàs aquí disposat a disparar. I després comentem un tema, perquè la Eva Vicens m'ha fet pensar, tu també has fet esmena abans, i vull preguntar-te una qüestió. Però, Paula, si us plau, que la música nos tome i Alberto Gómez nos enamore.
Nunca había paseado entre aquella quietud, aquella simetría y ese olor a tierra y a uva capaz de despertar todos los sentidos a la vez. Por eso le costó unos minutos romper aquel silencio, pedírselo.
¿Y qué le iba a decir? No me puedo pensar en qué va a pasar. Pero bueno, el entorno es fantástico, ¿no? Pedir
una viña.
No sabem qué le iba a demanar. Tot i que, imagino, tú cuando haces microcontes, ¿tens idea de cómo podrían continuar o ho deixas siempre obert?
Intento deixar-los obert. Es un joc que m'agrada, ¿no? Es práctica. Sí. Que el lector s'imagini el seu final. Jo tinc el meu, evidentment. I fins i tot, no sé, podríem fer, no?, una mena de debat entre...
Què podria haver passat, no? Uh-huh. Què podria haver passat i quina seria...
I disfruto obrint aquest final i jo crec que li confessa, li demana i l'altra persona accepta. Sí, accepta.
Accepta, eh? Accepta, bé, sí. Fantàstic, això ja ho tenim.
Però, sobretot, acompanyat d'aquest ambient, no?, de trepitjar, no?, la terra, entre vinyes...
Això és molt romàntic, no? Jo quan ho he vist...
Molt francès, no?
He estat alguna vegada en algun entorn de vinyes i tal i m'ha semblat maco, però no he viscut un moment així d'intimitat. Però és plantejar una cita, una pedida del que sigui, no sabem què li demana. En aquest entorn jo crec que té molta màgia.
Bueno, pues demanar-li viure en una vinya.
Per exemple.
Anem a viure, no?
Per exemple. Per exemple.
És un bon lloc per viure.
M'estan apuntant un paseo per les nubes, una pel·lícula...
Podria
no?
ser.
Era de...
Sí.
Era de... És, de
Keanu Reeves.
Keanu Reeves i Aitana Sánchez Gijón, és possible? Sí. L'actriu espanyola que té aquesta pel·lícula a Hollywood. Jo volia demanar-te, perquè Eva Vicens ha dit la tria. Uh-huh. Clar, per una persona que no... Jo no tinc cultura vinícola, podríem dir. Però és important, no?, saber en quin moment del dia, amb quines persones, el vi acompanya, ja no només, perquè sempre quan veiem programes de restaurants o vas, el sommelier et recomana, depèn del que estàs menjant, no? Però també per compartir un moment, també podríem tenir una persona, un sommelier de la intimitat, no? Pues mejor que utilices este vino o este otro. Aquesta figura no està inventada i la podríem... O sí que està inventada.
No, dic que acompanyi segons quina confessió estàs disposat a fer, no?
Exactament. Podríem tenir una carta de... Què vas a confessar? Doncs tria el vi segons el que vagis a confessar. És interessant.
De fet, jo crec que més d'una confessió
sí?
passa precisament a la cuina, quan t'aixeques d'una taula per amics o d'una no, certa companyia, diguem, generosa.
I vas a
6,
part.
8, exacte. I en la cuina...
El
sempre,
moment cuina, sí.
T'acompanya algú, no? Vaig a buscar una altra ampolla. Va, vinga, t'acompanyo. I allà es produeixen més d'una confessió.
Jo ara he pensat, moment cuina, t'acompanyo, i moment balcó. Surt un moment al balcó que necessito una mica... T'acompanyo.
També.
I al balcó, mentre la conversa flueix...
T'emportes la teva copa, l'altra persona es porta la seva i... Sí, sí.
I la nit.
I aprofites.
Jo és que tot ho imagino de nit. No sé, tinc aquesta... Va.
Espera que començaran a tancar les persianes.
Tens una... Bueno, és que, perdona, és que no ens ha donat temps, però tenim idees. Ja les posarem en pràctica, que la temporada és molt llarga. Va, remata amb la secció, Alberto, amb un altre... Tens un altre preparat, sí, no?
Sí.
Vinga, va, t'escoltem, Alberto Gómez.
no quiso salir aquella noche. Nunca había escuchado aquel grupo y había estado de paso en aquella ciudad, apenas unas horas. Pero no podía evitar recordarla una y otra vez, cuando, camino de la barra, se habían visto y rozado. També pots demanar una, no? una copa de vi a una barra i que... surti així, no?
Bueno, clar, és que és el punt de trobada, és un punt de trobada. Alberto Gómez, hem d'acomiadar, però jo ja no sé com seguir la meva vida després d'aquesta...
Amb una mica de vi, no?
Amb una mica de vi, sí. Una mica de vi. Mira, aquí estan suggerint aquí a la parròquia tipus de vins. Alberto, moltes gràcies per aquesta estona de ràdio fantàstica.
Un plaer, la veritat.
Que ens has acompanyat. Recordeu el llibre d'Alberto Gómez, Por un momento, editat a libros.com. Us el recomano moltíssim perquè ja veieu tota la sensibilitat que trobeu. Ens retrobem d'aquí 15 dies, si et sembla bé.
Sí.
Doncs amb més Alberto Gómez i més microcuentos. De moment hem de recollir, ara flipareu perquè el canvi d'ambient és brutal. Recollim, Paula. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb un home que le gustan las mujeres, le gusta el vino, Ferran Capdevila a la producció, les burbujitas Freixenet, Carla Buigas i Júlia Julve a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i el muntatge musical. De seguida, més informació en el butlletí de les 9, salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, matinadors, i pels del dimecres, que acabeu de passar una bona nit de... Des del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. La Xavineta, a punt de donar-ho tot al Villamarín, a veure què tal va. Nosaltres, que ho deixem aquí, però demà, més Macedònia, més Ràdio Nocturna, més Ràdio Eclèctica, més d'allò que us donem nosaltres. Farem camins, cuideu-vos, bona nit.